Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El 2020 acaba amb dades negatives de l'evolució de la pandèmia a la ciutat. El taulí no baixa del centenar d'ingressats per coronavirus des de fa setmanes i la previsió és que les dades empitjorin. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'epidemiòloga de l'Hospital Sant Pau i professora de la UAB, Teresa Puig, ha admès al programa El Cafè que les perspectives no són bones.
Tothom té clar que els nivells preocupen molt, la positivitat augmenta, estem per sobre d'aquest 5% del llindar que recomana l'OMS de positivitat del percentatge de casos positius detectats. El nivell d'ingressos ha augmentat en els hospitals i també els de la UCI i, per tant, amb molta preocupació davant encara dels dies que ens queden en el qual pot també encara augmentar. Per tant, de preocupació important.
Puig lamenta que no hi hagi mesures més restrictives, mentre que el conseller d'Interior, Miquel Samper, es reafirma en mantenir-les fins a Reis.
Aquest any serà recordat sobretot per la pandèmia, però també hi ha hagut altres esdeveniments destacats.
Com el temporal Glòria, la reobertura de la causa per l'assassinat d'Helena Jubany o l'ascens del Sabadell a segona A.
Els desgranarem al Notícies Vespre d'avui. I en esports, el Sabadell tanca l'any pensant en el Girona.
Els homes d'Antonio Hidalgo s'han tornat a entrenar avui per preparar l'enfrontament de dilluns a Montilivi. És el primer cop en mesos que disposen de tota una setmana per preparar un partit.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a aquesta nit de Cap d'Any i de cara al cap de setmana. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Acabem el 2020 amb l'arribada d'un sistema frontal que deixarà el cel cobert durant la nit i fins i tot alguna precipitació que podrà afectar especialment zones de la meitat oest i terç nord, però no es descartaria alguna gota puntual a d'altres indrets. Temperatura que quedarà semblant a la d'ahir, però començarà a baixar amb l'arribada, amb l'entrada d'aire fred, que afectarà sobretot durant la jornada de demà, amb una baixada de la temperatura màxima i de la mínima que es donarà al final del dia. Amb núvols al llarg del dia, amb alguna clariana, sobretot al centre de la jornada i possibilitat de precipitacions. De matinada i fins a mig matí podran afectar zones de l'altiplà central, prelitoral, també punts de manera local del litoral, amb una cota de neu que podria baixar fins als 500 o localment per sota. A partir de la tarda s'obriran algunes clarianes i creixeran algunes nuvolades a l'interior del nord-est que podrien descarregar ruixats també, puntualment acompanyats de neu granulada. El vent es reforçarà, el vent d'oest a la meitat sud i també el vent de tramuntana a la Costa Brava. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Últimes hores de l'any i la situació de la pandèmia no només no millora, sinó que té perspectives d'empitjorar. Al taulí, el nombre d'ingressats fa setmanes que no baixa del centenar i la pressió assistencial augmenta a la unitat de cures intensives i a semicrítics. Una situació que preocupa els sanitaris perquè es podria convertir en crítica en qualsevol moment. Així ho considera l'epidemiòloga de l'Hospital Sant Pau i professora de la Universitat Autònoma, Teresa Puig. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Va veient els indicadors que van pujant. Per tant, ens preocupa, la preocupació és poder arribar a aquesta situació crítica i evitar precisament poder-hi arribar. I per això ens preocupa molt aquests augments que hi ha, que una mica reflexen clarament també tendències, mesures, i preocupa molt els dies que han de quedar per al tipus de mesures que estan establertes.
Puig s'ha mostrat crítica amb les mesures en vigor aquest cap d'any i considera que haurien de ser molt més restrictives.
Unes mesures en vigor que són les mateixes que per Nadal. Això significa que els sopars hauran de ser d'un màxim de 10 persones de dues bombolles diferents i que es podrà sortir de la comarca en cas només que s'hagi de visitar un familiar o tenir ja contractada una nit d'hotel. A Sabadell hi haurà un dispositiu policial que, a part de l'habitual control d'alcoholèmia, vetllarà pel toc de queda que s'allarga avui fins la 1 de la matinada. El conseller d'Interior, Miquel Samper, assegura que aquestes mesures es mantindran, però, fins a Reis.
No està previst un escenari de canvis abans de Reis. Però torno a dir, els canvis o les mesures que es puguin haver d'instaurar les marcaran els criteris purament sanitaris, a les interpretacions de les dades purament epidemiològiques i, per tant, vull deixar clar que res no és impossible. Ara, dit això, a dia d'avui, al govern de la Generalitat no hi ha previsió de que hi hagin canvis abans de Reis.
Des dels Mossos d'Esquadra han avançat que estaran molt pendents de les xarxes socials per detectar possibles festes il·legals.
El 2020 passarà la història, sens dubte. La pandèmia i la crisi econòmica que li ve al darrere han marcat els últims 12 mesos i continuaran fent-ho. Però al marge del coronavirus, a la ciutat han passat moltes més coses. El pas del temporal Glòria, la reobertura del crim d'Helena Jubany, les últimes inversions anunciades pel Taulí o en l'àmbit esportiu, l'ascens a segona del Centre d'Esport Sabadell, en són alguns exemples. Aquest és el resum de l'any que ens ha preparat la Núria García.
22 de gener.
El temporal Glòria causa estralls. El pas de la borrasca deixava un balanç d'una setantena d'incidències pel vent i la pluja com desperfectes a la via pública i també als passos del Ripoll, caigudes d'arbres o talls de carreteres. El govern municipal va xifrar els costos de la tempesta al voltant dels 250.000 euros.
7 de març.
El virus fa les primeres passes a Sabadell i es confirma un primer positiu de coronavirus d'un membre de la direcció del Parc Taulí. A partir d'aquí, contagis en cadena entre 4 professionals del Taulí i aïllament preventiu de 45 treballadors del centre sanitari.
14 de març.
El govern espanyol declara l'estat d'alarma per contenir l'avenç del coronavirus, que va en augment en nombre de casos. Pedro Sánchez és cap de l'executiu espanyol.
En el dia de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
En un primer moment s'aplicarà per un període de 15 dies i només estaran permesos els desplaçaments de primera necessitat, com anar a comprar o a la feina. També es tanquen les escoles. A la ciutat, el 17 de març, es notifiquen les 5 primeres morts per Covid-19 a l'Hospital de Sabadell. Les setmanes posteriors, el nombre de positius va a l'alça sense aturador.
28 de març.
S'anuncia un confinament total de l'Estat amb la paralització de l'activitat dels treballadors no essencials fins al 9 d'abril, inclosa la Setmana Santa. L'executiu de Pedro Sánchez anuncia que els empleats rebran un permís retribuït per aquests dies i avisa que hauran de recuperar les hores posteriorment. L'endemà s'anuncia l'habilitació de la pista coberta d'atletisme com a hospital temporal amb capacitat per a 250 llits. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Poder alliberar d'aquests llits a l'Hospital Taulí i, per tant, doncs, poder fer aquest famós drenatge i quan arribi doncs, aquest pic d'aquesta curva, doncs, evidentment, poder estar el millor preparats.
3 d'abril.
El Taulí assoleix el pic màxim d'ingressats per coronavirus de la primera onada de la pandèmia, amb 638 malalts a l'Hospital i l'Hotel Verdi, que s'ha medicalitzat per descongestionar el centre sanitari. En paral·lel, els operaris continuen treballant per habilitar la pista coberta com a hospital temporal. L'equipament ha estat a punt per acollir pacients des del 9 d'abril, però mai s'ha arribat a obrir. La idea és que es mantingui com a màxim fins al 30 de juny.
4 de maig.
L'inici de la desescalada. Sabadell entra en l'anomenada fase 0, que implica, entre altres, l'obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients. La desescalada culmina el 18 de juny amb l'entrada a l'anomenada nova normalitat, on es mantindran algunes restriccions fins al 25 de juny.
28 de maig.
Nissan anuncia el tancament de les tres plantes que té a Catalunya, una d'elles a Montcada i Reixac, que donen feina a més de 2.500 persones. Després de 3 mesos de vaga indefinida, la plantilla aprova l'acord definitiu per l'ERO al mes d'agost. El tancament definitiu de les fàbriques està previst per a finals de 2021, un any més tard del previst inicialment per la multinacional japonesa.
17 de juliol.
Sabadell es queda sense festa major. Malgrat els intents del govern municipal per mantenir-la amb un canvi de format, l'augment de nou dels casos de coronavirus obliga l'executiu a fer marxa enrere. Marta Farrés, alcaldessa.
Hi ha una festa major molt petita, molt diferent, molt ajustada als barris, però ens sembla doncs, que amb les últimes dades que estem veient al nostre entorn, doncs, que el més prudent és no agafar en aquest cas doncs, cap tipus doncs, de risc i per tant encara hi som a temps de poder parar màquines i per tant doncs, finalment ho hem decidit així.
La suspensió dels actes previstos per al setembre se suma a la cancel·lació de les festes majors de barris i de l'Aplec de la Salut, que se celebra el mes de maig.
El 26 de juliol.
El Sabadell assoleix l'ascens de segona.
Servirà i en Macai! Està tota la banqueta de peu! Vinga, va, fot-li! Que això s'ha d'acabar! Sabadellenc, gerlaquinats! Poseu-vos de peu! S'ha acabat! S'ha acabat! S'ha acabat! El Sabadell torna a ser equip de futbol professional!
Després d'un play-off cardíac passant d'eliminatòria a la tanda de penals en dues ocasions, els homes d'Antonio Hidalgo es van imposar 1-2 al filial del Barça Marbella gràcies als gols de l'Aleix Coc i Néstor Querol. En tan sols una temporada, el centre d'esports va passar d'estar a punt de baixar a tercera i desaparèixer, a tornar al futbol professional i a tenir uns comptes sanejats.
3 d'agost.
Un jutjat de Sabadell reobre la investigació per la mort d'Helena Jubany a Sabadell el 2001, després de les noves proves aportades. Benet Salellas és l'advocat de la família.
D'aportar nous elements, dels quals el jutjat no disposava en el moment en què va dictar la resolució d'arxiu. Són nous elements de prova, alguns documentals, d'altres testificals, d'altres de tipus més pericial i tècnic, vale? Que el que fan és qüestionar d'arrel les declaracions que els diferents intervinents van tenir en la fase d'investigació i que al nostre entendre doncs, desmunten i enderroquen les coartades dels principals sospitosos.
La jove bibliotecària de Mataró va ser trobada morta en un cel obert. Després de dos dies desapareguda, la investigació inicial no va poder demostrar l'autoria del crim, que es va acabar arxivant el 2005.
14 de setembre.
El retorn a les aules després de mig any amb classes virtuals per la pandèmia. La situació a les escoles s'ha mantingut estable amb un pic de 110 grups escolars confinats al mes de novembre. La xifra representa només un 5% del total de classes arreu de la ciutat.
8 de desembre.
Es compleixen 30 anys de l'assassinat de 6 policies nacionals a mans d'ETA. La banda terrorista va fer explotar un cotxe bomba al pas d'un furgó policial pel carrer Josep Aparici de la Creu Alta. Sabadell va homenatjar els morts en un acte passat per aigua el 18 de desembre. El monòlit en recorda les víctimes del terrorisme que hi ha al Parc Catalunya. Antonio Marcos és fill d'un dels agents assassinats.
Les úniques paraules que retumbaven en mi una i otra vez eran: ¿por qué mi padre? Si él es policía, él es uno de los buenos, él nunca ha hecho nada mal a nadie. ¿Quién querría hacerle daño? Eran los pensamientos de un niño inocente que de forma repentina tuvo que hacerse mayor.
Amb motiu de l'efemèride, Ràdio Sabadell estrena el documental La firma d'ETA, que podeu recuperar al portal web de l'emissora.
17 de desembre.
El Departament de Salut anuncia una inversió de 40 milions d'euros al Taulí per dotar-lo de 105 llits nous, 6 quiròfans més i una vintena de llits d'UCI. Una injecció econòmica a 4 anys vista. L'endemà, la Conselleria també confirma la construcció del tan reclamat Hospital Comarcal Ernest Lluch a Montcada. El nou equipament hauria d'estar enllestit el 2025.
27 de desembre.
Marina Benavent, de 84 anys, és la primera dona en vacunar-se contra la Covid-19 a Sabadell.
Estic molt contenta de que aquesta vacuna hagi pogut arribar i que sigui la primera que me la posen, sobretot per totes les persones que necessiten que marxi aquest virus que tenim, que no sabem d'on ha vingut, però que ha deixat a molta gent en el cementeri, en les famílies arruïnades i sobretot, ha deixat el país fet una merda.
Un dia històric i que obre un bri d'esperança per encarar el 2021 amb més força.
I del resum del 2020 a les perspectives del 2021, l'economia catalana i espanyola no es recuperarà als nivells del 2019 fins d'aquí a 2 o 3 anys. Així ho ha alertat l'economista sabadellenc Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
No recuperarem tot el que hem perdut el 2020. No ho recuperarem. És a dir, si l'economia baixa un 12%, en recuperarem 7 o 8 d'aquest 12%, recuperarem, però no tot. Per tant, fins que el 2022 no arribarem, 23 no arribarem a tenir el mateix nivell que el 2019.
Com indiquen tots els informes de les patronals, la petita empresa i els autònoms seran els que ho tindran més complicat per remuntar la crisi econòmica derivada de la pandèmia. En canvi, el sector industrial o de les noves tecnologies es recuperarà més fàcilment.
Per cases, el més important és retallar aquests terminis i impulsar la recuperació econòmica en invertir en forma correcta els fons europeus que rebrà l'estat espanyol. L'economista sabadellenc n'ha apuntat algunes claus.
L'element clau d'això és saber aprofitar, diguem-ne, amb visió de futur, els fons que vindran d'Europa, aquests famosos 140.000 milions. Si aquests 140.000 milions s'apliquen en processos de renovació, modernització, de digitalització, en definitiva, d'incrementar la competitivitat de la nostra economia, aquest termini es pot escurçar. Si no es fa així, doncs bé, passarem uns anys amb unes taxes d'atur anormalment altes fins que el conjunt de l'economia no es resitui en aquest nou món més competitiu que acabarà sortint.
També ha assenyalat, com demanaven les patronals, que els governs aprovin ajudes directes als empresaris i autònoms en lloc de crèdits, perquè aquests només provoquen l'endeutament dels emprenedors.
Més notícies del dia quan passa un minut d'un quart de vuit. El sabadellenc Xavi Quero presenta L'empaparat groc, un drama basat en un conte de la nord-americana Charlotte Perkins Gilman a la Sala Versus de Barcelona.
El dramaturg ha recuperat el conte del segle XIX que planteja el tractament de les dones durant l'època victoriana, un estiu sense cap mena d'estímul intel·lectual, reclosa després d'un part i que converteix el relat de la bogeria en terrorífic. Així ho ha explicat ell mateix al Matí.
El relat és una narració molt fragmentària, amb el qual de vegades l'ordre està alterat, deliberadament alterat, perquè és perdre la pròpia noció del temps. Vaig aprofitar això perquè moltes vegades, encara que hi hagués una cronologia, si no estiguessis molt atent, podries perdre't, perquè és una i altra vegada el mateix, amb petits canvis, amb petits canvis. És a dir, és un dia de la marmota sense que tinga gràcia. I clar, això és dificultós perquè has de saber molt bé quin tempo has de crear amb les paraules.
L'empaparat groc es podrà veure a la Sala Versus de Barcelona fins al 10 de gener.
Els candidats de la llista de Junts per Catalunya són a la ciutat recollint avals per la seva candidatura al Parlament.
Els membres del grup municipal de Junts per Sabadell acompanyen el número 2 de la llista per Barcelona, Joan Canadell, i a l'alcaldessa de Vic, Anna R, al passeig de la Plaça Major. Canadell es mostra content amb la recollida.
La veritat és que el ritme de recollida de signatures està sent molt bo a tot el país. Portem ja des de diumenge, per tant, 5 dies, el 5è dia. Portem més de 15.000 signatures ja recollides en aquest moment, però la veritat és que el ritme és molt bo. I sobretot l'estat d'ànim de la gent que ens ve a donar suport. Jo el que més m'ha sorprès és que cada dia que passa veig un estat d'ànim fins i tot més positiu, no?
Canadell considera que la proposta presentada, la candidata presidenta Laura Borràs i el mateix procés de primàries han deixat els seus avaladors satisfets.
Incendi en una casa del barri de Covadonga.
Ha passat en un habitatge al carrer del mateix nom, el número 103. Les flames comencen a la xemeneia de l'edifici a les 2 del migdia i per apagar-hi han intervingut 3 dotacions del cos de bombers, una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques i una de la policia municipal. No s'han atès, però, persones per intoxicació de fum ni per cremades.
I a partir d'avui els nens i nenes de Sabadell ja poden lliurar la carta als Reis de forma telemàtica.
El dispositiu s'ha posat en marxa a la web de l'Ajuntament sabadell.cat, a través del qual els més petits poden fer arribar la carta a Ses Majestats. A més, els nens i nenes poden escollir si volen que Melcior, Gaspar o Baltasar els enviïn un missatge en vídeo.
En cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès aterra aquest cap de setmana a la Faràndula per interpretar el concert de valsos i danses que dona la benvinguda de l'any a Sabadell.
En aquesta ocasió, els famosos valsos de Johann Strauss fill es veuran acompanyats de la música modernista de quilòmetre zero, tal com explica un dels fundadors de l'OSB, el violinista Lluís Cabal, al programa El Cafè.
Rescatant música molt més nostra, molt més propera, música modernista, música de sarsuela catalana, i també doncs, no de sarsuela, però sí de compositors catalans d'aquesta època que aniria doncs, a segle XIX i primer terç del segle XX. No? Amb la qual cosa, bé, recuperem tota una sèrie de música molt interessant, molt bonica, i que jo penso que es pot mirar cara a cara amb la música d'Strauss, perquè no li té res a envejar.
Les dues cites amb l'OSB i els valsos i danses són dissabte a les 7 del vespre i diumenge a 11:45 del migdia. Thank you.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dilluns?
Comprar a granel, aquest costum tan antic s'ha convertit en tendència. La creixent consciència ecològica ha multiplicat les botigues que venen productes a pes i nosaltres us donarem diverses opcions.
Consumim consciència.
També conversarem amb els responsables de la Llar del Llibre per ajudar-vos a tenir les idees literàries que us falten per incloure la Carta dels Reis. I acabarem conversant amb les magranes per començar l'any amb diverses propostes per alimentar la vostra educació sexual i afectiva. Tot això i molt més.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Continuamos, estamos a poquíssimos minutos de entrar en el año.
Pero que no ha llegado todavía.
Aquest cap d'any volíem fer-la grossa. Però per culpa de les restriccions només farem salsitxa.
Ketchup, mostaza, oh, salsitxes i panecillos.
Dijous 31 acaba l'any amb ritme i els dos locutors de ràdio que es guanyen la vida venent hot dogs i punxant fang i soul, Ot Burgaia i Aleix Graell, volen fer-te ballar per entrar el 2021 amb una altra actitud. La nit de Cap d'Any, a partir de les 10 de la nit, escolta Salsitxes Paradís, especial Mossegant el 2020, un programa que ha estat aprovat pel Procicat.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa. Do what you want!
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la grossa de Cap d'Any que ha tocat a Barcelona i a la Roca del Vallès.
El número premiat ha estat el 35.208. El premi del primer sorteig està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 200.000 euros per cada euro jugat. Els números anteriors i posteriors al primer premi rebran 2.000 euros. La coincidència amb les quatre xifres guanyaran 1.000 euros. I si coincideixen les tres darreres, 250 euros. Però si aquestes són les dues últimes, només 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 8 també tindran 10 euros jugats.
Es congelen les tarifes del transport públic durant el 2021.
Per tant, els títols que s'hagin de comprar durant el 2020 no caducaran fins al 31 de desembre de 2021. També es mantenen intactes les tarifes de taxi i es proposen consolidar una xifra de preu tancat que s'oferirà a través de diverses aplicacions mòbils. D'altra banda, abaixaran els preus dels peatges. Les autopistes que depenen de l'Estat baixen 11 cèntims de mitjana després de 3 anys d'augments. I les que depenen de la Generalitat reduiran el preu un 0,8%.
I un últim apunt, el permís per naixement d'un infant canvia el 2021 a 16 setmanes per als dos progenitors.
El permís de maternitat i paternitat s'equipararà i tindrà les mateixes setmanes intransferibles, de les quals les 6 primeres seran obligatòries a temps complet per tots dos. A partir d'aquí, els progenitors poden decidir quan fer les altres 10 setmanes que té cadascun amb un previ acord per l'empresa.
Moment pels esports.
Cap allà que va Antonio Martínez, en cama dreta, atura Ian! Atura Ian! Atura Ian! L'ha aturat Ian Mackay! Estàvem contra les cordes una altra vegada i ha aparegut Ian Mackay! Sergio Benito amb la responsabilitat de saber que si no marca, el Sabadell està a la final. Vinga, som Ian, una altra vegada, Sergio Benito, llançament, ha parat, ha parat, ha parat, estem a la final, estem a la final, estem a la final, estem a la final.
No sé...
No te voy a mentir, tengo la piel de gallina, en serio.
Espectacular, eh?
No l'havia escuchado nunca.
No l'havies escuchado encara?
No l'havia escuchado.
Ostres.
Me puso la piel de gallina, en serio. Joder, es un momento para mí... de los mejores de mi carrera, no te voy a mentir.
És Ian Mackay, el porter del Centre d'Esports, reaccionant a la narració de l'eliminatòria del play-off contra la Cultural Leonesa. Sergi Parr, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ell va ser l'heroi d'aquell partit abans que el Sabadell culminés la gesta contra el Barcelona B per ascendir a segona divisió.
El 2020, sens dubte, quedarà per sempre en el record dels arlequinats. Avui, per tancar l'any, l'equip s'ha entrenat preparant una altra història, el primer compromís del 2021 a Montilivi contra el Girona. Després de la sessió a Sant Oleguer, el porter gallec ha estat entrevistat el programa Hotel Suís.
Al principio de semana fue semana de días de carga para cargar piernas y todo eso, y al final trabajamos tácticamente hoy para preparar bien el partido del domingo. Yo creo que hacía tiempo que no entrenábamos una semana entera, después del último mes, como había partidos entre semana, y bueno, he aprovechado para poder prepararlo bien.
L'equip, recordem, s'entrenarà tots els dies abans d'aquest duel català. L'objectiu serà allargar la bona dinàmica amb la qual es va acabar abans de marxar de vacances. Una de les assignatures pendents, això sí, serà el d'intentar concedir menys ocasions. Mackay, de fet, és el porter que més aturades ha fet de tota la Lliga.
A un porter no li gusta que digan que para, pero bueno, es una estadística que está ahí. Intento hacer el trabajo como siempre digo, sé que me repito siempre, pero lo mejor que puedo para ayudar al equipo. Yo soy el último hombre que tiene que intentar que la pelota acabe en, como digo yo, en la cesta y dentro de la cesta, y al final pues si tengo la suerte de parar mucho, pues será que significa que puedo ayudar más al equipo. Me encuentro muy bien, es cierto que con 34 años me encuentro en un momento espectacular de forma, muy maduro para la portería, y ya te digo, pues intentar ayudar lo máximo posible, lo que pueda.
Pel partit a Montilivi, el Sabadell només tindrà la baixa per sanció de Jaime Sánchez. En canvi, el Girona no podrà comptar amb Samu Saiz i Nahuel Bustos, també sancionats, ni amb Valeri, Juanpe i Luna, lesionats. El xoc, dilluns a 6:45 PM i dirigit per Gorka Sagués Oskoz, el mateix que va arbitrar el Sabadell 1 al Corcón 1 de fa unes poques setmanes.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
I avui, en circumstàncies normals, estaríem parlant d'un dels grans esdeveniments esportius a la ciutat, la Cap d'Any Reis. Lògicament, una de les curses més populars del territori no ha pogut celebrar-se en el format amb el qual estem acostumats.
Enguany serà virtual. La tasca de l'organització ha estat centrada bàsicament a la difusió per les xarxes, com explica el director de la cursa, Aleix Muñío.
Evidentment, és un format molt més sostenible, però no hem de perdre el nord, que es tractava d'una cosa, que enguany el que es tractava de fer no era un esdeveniment esportiu amb un rerefons solidari, com ha tingut sempre la cursa de Cap d'Any de Sabadell, sinó que era fer una acció solidària amb un rerefons esportiu. Per tant, tenia un doble motiu. Fer un homenatge a tot el personal sanitari que durant la pandèmia, i ara actualment són els que estan a la primera línia, i llavors, a part també, que l'esdeveniment no es perdés tampoc.
Amb el format virtual hi haurà més flexibilitat, tant en el preu, o millor dit, en el donatiu dels inscrits, com en la data de participació.
S'inscriuen, feu el donatiu solidari a capdanreis.cat, trobareu el formulari d'inscripció, i en allà llavors el que es tracta és d'inscriure't, fas el donatiu que tu vols, a partir de 3 euros fins a 20 pots fer el que vulguis, i una vegada que heu fet el recorregut monitoritzat amb la vostra aplicació, amb el Sunto, amb Garmin o amb qualsevol aplicació fit del vostre smartphone, llavors el que s'ha de fer és enviar aquest arxiu a hola@capdanreis.cat, i automàticament a partir del 31 de gener generarem aquest rànquing virtual, i que també servirà per veure tot el recolzament de la població vers aquesta campanya solidària esportiva per al Parc Taulí de Sabadell.
I com és habitual, hi ha dues distàncies a escollir, una de 5 quilòmetres i una altra de 10.
I ahir es van tancar les dues concentracions de les seleccions estatals de waterpolo abans d'acabar l'any, la femenina a Màlaga i la masculina a Tenerife, i ho va fer amb una nombrosa representació del Club Natació Sabadell. En el cas de les dones, l'estada va servir per tornar a competir gairebé un any després.
Amb l'amistós guanyat per 15-12 davant Grècia, un any que estava ben marcat per ser olímpic, on ambdós combinats ja tenen el bitllet, ha quedat esgarrat per la pandèmia. Però com recorda la portera de l'Estelpool, Laura Ester, a nivell esportiu, del que s'ha pogut celebrar, brillen els aspectes positius.
Sempre ho parlem, que ha sigut un any molt estrany, evidentment, que esperem que no es torni a repetir, però hi ha vegades que intentem mirar el costat positiu, i la Meca sempre ho diu. Bueno, sí, al final 2020, vale, però hem guanyat un europeu, hem guanyat una Copa de la Reina, hem guanyat una Supercopa, al final, dintre l'esportiu, no està tan malament.
Queden encara unes setmanes perquè l'Estrelpool torni a la competició. Ara les jugadores gaudiran d'uns dies de descans i dilluns tornada a la feina amb la selecció al CAR de Sant Cugat.
Menys d'un minut per 6:45. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més informació dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però vosaltres, si voleu acomiadar l'any amb Ràdio Sabadell, com ens heu estat seguint també al llarg d'aquest 2020, ho podeu fer a partir de les 10 de la nit, quan sonarà el Salsitxes Paradís. Que tingueu una bona sortida i una bona entrada d'any. Ens retrobem el 2021. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.